Junts per Catalunya congela el seu suport al PSOE i reclama una reunió a Suïssa per refer la confiança. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest matí que el seu partit frena futures negociacions amb el PSOE, Joan Bota.
Junts no negociarà els pressupostos generals de l'Estat ni cap altra nova iniciativa del govern espanyol a l'espera que es compleixin els acords ja assolits i que es recuperi la confiança entre els partits.
Brussel·les, Martí Ferrero.
Bon dia. Des d'avui, Junts deixa de ser soci parlamentari del PSOE. El partit de Carles Puigdemont constata que la pèrdua de confiança en Pedro Sánchez es manté i, mentre no es restableixi, no emprendran cap nova negociació, encara menys la dels pròxims pressupostos de l'Estat.
Nosaltres, a partir d'avui, suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials.
Doncs tenim ja resposta del govern espanyol a aquest escenari. Madrid, Cristian Roldán.
La vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, es mostra confiada per redirigir la situació amb Junts i considera que el diàleg és el millor camí per recosir les diferències amb el partit de Puigdemont.
Tenemos que hablar mucho, dialogar mucho, generar confianza y, por tanto, seguiremos trabajando con Junts per Catalunya.
Això el dia en què el sí es diu que el PSOE guanyaria les eleccions generals espanyoles si es convoquessin ara.
El PP, però, retallaria la distància amb els socialistes a la meitat. Esquerra es mantindria respecte als resultats de les últimes eleccions i Junts baixaria lleugerament.
Mentrestant, el món continua pendent de la llum verda definitiva d'Israel a l'alto el foc a Gaza.
El govern israelià l'ha de votar al llarg de la tarda, un cop esveïts els dubtes de les últimes hores. La treva entrarà en vigor diumenge.
Corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó.
D'aquí a mitja hora començarà la reunió del govern, l'últim tràmit, ara sí, abans de l'aprovació definitiva de l'acord. Netanyahu ha optat per accelerar la trobada per no afectar el calendari i que els primers hostatges puguin ser retornats diumenge a la tarda. Mentrestant, continuen els atacs israelians a Gaza. El nombre de morts des de l'anunci de l'acord fa dos dies s'eleva a 111.
I us ho avança Catalunya Ràdio. En un any i mig, només s'han tramitat 316 baixes laborals per regles doloroses a Catalunya.
És una xifra molt baixa que contrasta amb l'enrenou que hi va haver quan es va aprovar la mesura. N'explica els motius la doctora Torrent, de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Mollet del Vallès.
Però sí que és veritat que falta cada mes un dia o dos, sobretot en ambients masculins. Posa un estigma de dir, mira, ja té la regla, ja no ve, no? I això tampoc no agrada, no?
La multinacional israeliana ICL i un soci xinès invertiran 285 milions d'euros a Sallent, al Bages. Volen fer-hi una fàbrica de components de bateries elèctriques. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
Bon dia, exacte. I es vol construir on hi havia les instal·lacions de la històrica mina de potassa de Sallent, que està inoperativa des del 2020. El soci xinès és Jensen Dynanonic, però el gruix de la inversió la farà l'empresa minera. Un projecte celebra, tant el govern com la comarca, que crearà llocs de treball en un sector a l'alça.
Això el dia en què l'aeroport d'Alguaire, a Lleida, celebra el seu 15è aniversari, assumint que ha fracassat a l'hora d'acollir vols comercials, però, en canvi, posant en valor tota la resta d'activitats que s'hi han instal·lat allà, a Lleida, per a Joan Álvarez.
Un aeroport que en els últims anys s'ha reinventat i s'ha sabut reconvertir i consolidar com un referent al país en l'àmbit industrial i aeroespacial. Avui, coincidint amb el 15è aniversari, el que va ser el primer aeroport construït pel govern de la Generalitat ha recuperat els vols d'esquiadors.
I més aniversaris, l'estació d'esquí de Vallter, al Ripollès, arriba avui als 50 anys, Laia Claret.
Sí, el que va començar com un projecte de dos veïns s'ha convertit en l'estació d'esquí que és avui, però mirant al futur, la Generalitat acaba d'anunciar que invertirà 40 milions d'euros en reinvertir Vallter. Desapareixeran els pàrquings que hi ha pistes. Només s'hi podrà pujar en telecabina i es recuperaran també espais naturals. El govern preveu que estigui tot enllestit la temporada 2027-2028.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol té avui un altre partit important en la seva lluita per la permanència.
Rep el Valladolid, que és un rival directe per sortir del descens a la Lliga. És penúltim el Valladolid i l'Espanyol entra penúltim. L'últim fitxatge, per ser dels blanquiblaus, el davanter Roberto Fernández, ha entrat a la convocatòria i podria debutar, per tant, aquesta nit. El partit el podreu seguir a l'antena Catalunya Ràdio, com sempre, a partir de 3:15. També al Catalunya Migdia sentirem el més destacat de Hansi Flick, el tècnic del Barça, a la prèvia del partit amb el Getafe.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs les carreteres ara força tranquil·les, només petites retencions a la C58 a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, la Ronda Litoral. Entre passeig de la zona Franca i Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat, la Ronda de Dalt amb trams de lentitud a l'altura de Vallcarca i d'Hort en direcció al Nus de la Trinitat i també des del Nus de la Trinitat i fins a Vall d'Aura en sentit Llobregat. I pel que fa a incidències, pas alternatiu a la C14 a l'altura d'Organyà a causa d'un camió avariat. Provoca retencions puntuals en totes dues direccions.
Això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Ha passat un front que ha deixat algunes pluges en algunes zones del país, però això s'ha acabat ja?
Sí, ha anat precipitant fins aquesta matinada, sobretot al voltant de mitjanit, 3 de la matinada, i efectivament ja ha passat. Tenim aquesta ventada gregal, encara doncs amb aquest avís de mala mar avui a tota la costa catalana, sobretot entre el sud de la Costa Brava, Barcelona aproximadament. I bé, el vent ha arribat a gairebé 90 per hora dalt del Montseny, 65 al Port de Barcelona, 63 Sant Vicenç de Montalt al Maresme, 61 quilòmetres per hora al Tibidabo. Tot això amb sol, alguns núvols cap a Girona, Barcelona, poca cosa més, i recordem les nevades de les darreres hores, que han deixat fins a 20 centímetres, gairebé un pam de neu a Santa Fe de Montseny, entre 2 i 5 centímetres al Ripollès, al voltant de 8 a Coll d'Ares, 12 a Cabrera, 10 a Ciuret, al nord d'Osona, 2 als Ports o 5 centímetres al Puigsacalm. Ara estem arribant a 16 graus a Tarragona, que és de les més altes, però aquesta nit hem baixat a 7 sota 0 al Pont de Suert. Demà, dissabte amb sol, algunes boires que poden tornar a les valls del Prepirineu, Catalunya Central, Osona, algun núvol cap a la costa i perlitoral, també cap al sud, i la temperatura de dia més alta, però de nit farà més fred, més glaçades novament, i diumenge segueix pujant la temperatura amb sol, boires, i a la tarda núvols a Girona amb algun xàfec a l'Empordà a última hora.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Carles Puigdemont congela les negociacions amb el PSOE després que els han tornat a donar llargues amb la qüestió de confiança al Congrés dels Diputats i demana una reunió urgent amb el mediador a Suïssa. La decisió de Junts afecta de ple carpetes rellevants pel govern de Pedro Sánchez, com ara la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. Enviat especial a Brussel·les, Martí Ferrero.
Bon dia. Junts suspèn el suport parlamentari al govern de Pedro Sánchez perquè el PSOE entengui que les relacions amb els socialistes són en un moment crític. Carles Puigdemont ha advertit que la confiança està trencada i, mentre no es restableixi, Junts deixa de col·laborar amb el govern, el qual no li farà de crossa, començant per no negociar els pressupostos de l'Estat.
Nosaltres, a partir d'avui, suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials. Fins que no es resolgui aquesta crisi, crec que no podem continuar negociant res a nivell sectorial amb algú que, de moment, no ha recuperat la nostra confiança. I, per tant, en aquest sentit, suspensió vol dir que, per exemple, lleis tan rellevants com és els pressupostos, nosaltres no ens assegurem a negociar.
El moment crític de les relacions amb Pedro Sánchez tindrà un altre efecte. Junts forçarà una reunió urgent de la mesa de negociació amb els socialistes a Suïssa perquè el PSOE ja retrati i digui si manté o no els acords de Brussel·les que van permetre la investidura del president espanyol. En presència del mediador internacional, Junts actuarà en conseqüència en funció de la resposta que rebin dels negociadors socialistes. Mentrestant, Puigdemont no deixa d'apretar. Ha convidat Sánchez a convocar eleccions anticipades si el trencament amb Junts s'acaba consumant.
Jo no tinc dubte que davant de la constatació que perd la majoria, qualsevol demòcrata convocaria eleccions. És el que es fa, és el que passa a Europa. I a mi m'agradaria que passés això.
Junts redobla la pressió sobre el president espanyol agitant l'escenari d'un avançament electoral a Espanya, però descarta de totes una moció de censura amb el PP i Vox.
Un dels detonants d'aquesta crisi entre Junts i el PSOE és el bloqueig per l'acord per delegar a Catalunya les competències sobre immigració. Sobre això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat avui a Ràdio Nacional d'Espanya que l'acord està molt avançat, però que no pensa cedir el control de fronteres als Mossos, que és el que demana Junts.
Los puntos rojos que no se pueden traspasar son aquellos en los que la propia Constitución establece la competencia exclusiva del Estado, control de fronteras, por ejemplo.
I què li ha respost el ministre Puigdemont, Martí?
Puigdemont ha estat contundent en la rèplica a Marlaska. Ha respost al ministre que el govern espanyol té un problema amb el titular d'Interior i que, si la posició és la que expressa Marlaska, la conseqüència serà que no hi haurà acord sobre immigració.
Parla d'un acord que no inclou això, doncs és un nou acord. Més clar no li puc dir. Primer, perquè no hi ha acord. I segon, que sabem perfectament... Nosaltres tenim una noció clara del que vol dir delegació integral.
Bé, doncs el govern espanyol no dona la legislatura per esgotada i es compromet a seguir negociant amb Junts, tot i aquest missatge d'avui de Carles Puigdemont. Els socialistes espanyols insisteixen que ja estan complint els acords. Mentrestant, el Partit Popular insisteix a presentar Pedro Sánchez lligat de peus i mans per Carles Puigdemont. Madrid, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia, Òscar. Diàleg i paciència és la recepta que proposen des del govern espanyol per retallar les diferències amb Junts després que Puigdemont hagi anunciat que suspèn les negociacions. La vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, es mostra confiada a redirigir la situació amb Junts.
Este gobierno es inagotable en su capacidad de acuerdo y en su capacidad de diálogo. Tenemos que hablar mucho, dialogar mucho, generar confianza y, por tanto, seguiremos trabajando con Junts per Catalunya con el resto de grupos para que esas circunstancias se puedan producir.
Per la seva banda, des de Sumar, socis de govern del PSOE, treuen importància a les paraules de Puigdemont i consideren que es podran arribar a acords amb Junts degut al canvi de to de les darreres hores. Paral·lelament, des de l'oposició al Partit Popular, considera que la decisió de Junts és una nova mostra de que el PSOE no té els suports necessaris per governar. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, assegura que aquest desenllaç ja es veia venir i demana que Sánchez convoqui eleccions.
Lo que está claro es que un gobierno que no aprueba presupuestos, que no puede aprobar leyes, que no puede aprobar o convalidar reales decretos, no tiene capacidad de gobernar.
Cuca Gamarra també ha fet bromes sobre que el govern espanyol ja estarà buscant vols per portar cap a Suïssa el mediador internacional que demana Junts.
Una de les negociacions amb el PSOE que Carles Puigdemont ha assegurat que no suspendrà és la de l'ús del català. De fet, el primer punt de la llista de compromisos compartits que van acordar ahir Puigdemont i Oriol Junqueras en la reunió que van tenir a Waterloo va ser justament blindar la llengua catalana, Albert Prat.
Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, que justament va acompanyar Junqueras a Waterloo. Els líders de Junts i Esquerra es van comprometre a refer ponts, però després d'anys de tanta fredor començaran a treballar plegats en aquells temes que coincideixen més, com per exemple el català a Europa o el seu ús al carrer.
Hem gastat molt, el concepte de la unitat. Jo crec que en el nou cicle hem d'inventar-nos conceptes nous. Jo crec més que hem de treballar per als objectius que compartim i entenent que som partits polítics diferents.
Per cert, encara Esquerra, avui Gabriel Rufián ha dimitit de regidor a Santa Coloma de Gramenet. Recordem que a banda del líder dels Republicans a Madrid, Rufián també era regidor a la seva ciutat i ara ha decidit plegar perquè amb el retorn de Junqueras recuperarà protagonisme al Congrés dels Diputats.
Doncs justament aquí, al Congrés dels Diputats, el Partit Popular recupera terreny, retalla distàncies amb el PSOE en plena tempesta política per les acusacions de corrupció a l'entorn de Pedro Sánchez. És el que diu l'últim baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes tornarien a guanyar unes eleccions espanyoles si es fessin avui, però amb els d'Alberto Núñez Feijóo molt més a prop del que estaven fa tot just un mes, Raúl Flores.
Els socialistes tornarien a ser els primers, però perden gairebé mig punt i tindrien l'alè del PP molt més a prop. Els populars seguirien en segon lloc, però creixen i reduirien distàncies a gairebé la meitat. Fa un mes els socialistes treien uns 4 punts d'avantatge el PP, mentre que si ara repetissin les eleccions, tindria un avantatge de poc més de 2 punts. Vox continua en tercer lloc, amb un lleuger creixement, i Sumar, que és el principal soci del PSOE, l'executiu, segueix en reculada i perdria mig punt en l'últim mes. Pel que fa als partits independentistes catalans, tant Esquerra com Junts millorarien resultats i els republicans continuarien encara per davant. L'enquesta es va fer a principi de gener amb la tempesta política parladana ja més enrere i amb la investigació judicial al fiscal general de l'Estat a l'ordre del dia.
D'aquí un minut serà 3:15 PM. Israel aprovarà l'alto el foc a Gaza aquesta tarda. D'aquí menys de mitja hora començarà la reunió del govern on es farà la votació definitiva. Benjamin Netanyahu ha decidit accelerar la trobada per no afectar el calendari i que la treva comenci, com estava previst, diumenge. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Hola, bon dia. Passat ja el tràmit del Gabinet de Seguretat, fa pocs minuts, i davant la possibilitat que la burocràcia obligués a endarrerir el retorn dels primers 3 hostatges, Benjamin Netanyahu ha convocat la reunió del govern, ara sí que sí, ja l'última, la definitiva, per d'aquí a 15:15. Una decisió controvertida, perquè d'aquí a 1 hora comença el sàbat, que és el dia de descans dels jueus en què no es treballa, però alhora justificada, perquè es considera que hi ha vides en joc. A més, els ministres que vulguin seguir el sàbat se'ls permetrà deixar escrit el seu vot en un paper i marxar cap a casa. S'espera que la majoria dels presents votin a favor de l'acord, menys els tres ministres del partit d'ultradreta Poder Jueu, que, segons va anunciar ahir el seu líder Itamar Ben-Gavir, abandonaran l'executiu com a mesura de protesta. També podrien votar en contra els membres de l'altre partit d'ultradreta que forma part de la coalició, Sionisme Religiós. Si més no, a la reunió del gabinet de seguretat, el seu líder Bezalel Smotrich ha emès un vot negatiu que, d'altra banda, no afectaria el resultat final. El calendari dels propers dies quedarà, doncs, tal com estava previst, amb l'entrada en vigor de l'alto el foc diumenge a 11:45 del migdia hora catalana i amb el primer intercanvi de presoners palestins per hostatges israelians durant la tarda del mateix diumenge. Els escollits serien 3 dones civils israelianes i 90 palestins entre dones i menors d'edat.
Malgrat aquesta confirmació que la treva va endavant i també l'alliberament d'hostatges, Israel no atura els bombardejos a la franja de Gaza i fins i tot els ha intensificat. Des de l'anunci de l'acord d'alto el foc, ha matat més de 110 palestins, entre els quals una trentena de nens. Les ONGs demanen que s'aturin els atacs mentre preparen ja els enviaments d'ajuda humanitària per traslladar-la a la franja a partir del diumenge, Vicent Mifsud.
Les Nacions Unides i les ONGs alerten de la dificultat per distribuir l'ajuda en un territori amb infraestructures i centres de salut destruïts. L'acord preveu l'entrada diària de 600 camions d'ajuda cada dia i centenars de vehicles s'acumulen ja a la frontera d'Egipte, país on s'ultimen els preparatius per posar en marxa l'alto el foc. La distribució d'ajuda és només un primer pas. L'OMS preveu que s'hauran d'evacuar més de 12.000 pacients de la franja per ser tractats a l'estranger. I és que Gaza ha estat devastada. Segons ha explicat el Catalunya Nit, la directora a l'estat espanyol de l'Agència de les Nacions Unides per a Refugiats de Palestina, Raquel Martí, calen 10 anys només per treure la runa de tots els edificis destruïts.
40.000 tonelades d'escombros, hay que retirarlas, pero antes de retirarlas hay que retirar todos los remanentes explosivos que quedan sin detonar. Pero es que además se calcula también que hay por lo menos 11.200 cadáveres bajo los escombros.
El G7 també ha fet una crida a les parts a respectar el repartiment d'ajuda humanitària i l'assistència als ferits i desplaçats. Demana a totes les parts que aprofiten aquest alto el foc per treballar per a una pau creïble. En aquest sentit, han demanat a l'Iran que no fomenti cap atac contra Israel.
Tornem a casa nostra perquè, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la Seguretat Social ha tramitat a Catalunya 316 baixes laborals per menstruacions doloroses des que va entrar en vigor la llei espanyola de l'avortament el juny de l'any 2023. Es tracta d'un tipus de regles que són incapacitants i que no permeten fer vida normal. Segons els experts, són poques les baixes que s'han demanat. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Per què? N'hi ha poques?
Doncs mira, perquè normalment la majoria de dones que tenen aquest tipus de menstruacions amb dolor sever, incapacitant, nàusea, vòmits i fins i tot desmais, amb un tractament hormonal, com el diu, intrauterí, milloren i, per tant, ja no els cal aquesta baixa. Però quan no funciona, es poden acollir aquesta baixa laboral que la Seguretat Social paga des del primer dia. I tot i això, 316 baixes en un any i mig, com deia, són poques. La doctora Anna Torrent, que és ginecòloga de la Unitat d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva a la CIR de Mollet, remarca que moltes dones això els suposa un conflicte.
Però sí que és veritat que falta cada mes un dia o dos, sobretot en ambients masculins, posa un estigma de dir, mira, ja té la regla, ja no ve, no? I això tampoc no agrada, no?
I això aboca moltes dones a fer un tractament hormonal anticonceptiu per no tenir la regla. L'Anna Bassols n'és un exemple.
Jo, per exemple, sóc una dona que comptabilitzaria com a una dona que necessito d'aquests permisos, però en aquests moments de la vida no m'ha quedat una altra de fa més de 2 anys de no gaudir-los, però en contrapartida doncs no puc ser mare o haig de tenir les conseqüències que té un tractament hormonal tan fort de forma consecutiva, no?
Es calcula que entre les dones que tenen algun dolor durant la menstruació, un 10% tenen aquestes regles tan doloroses. Darrere hi ha malalties com l'endometriosi o els miomes uterins. Per diagnosticar-la i obtenir la baixa laboral d'acord amb la llei, cal anar al metge de capçalera o al ginecòleg, que haurà de fer una valoració del dolor i una ecografia.
I mentre això passa a Catalunya o a nivell espanyol, a França ja hi ha 11 universitats de 72 que apliquen la baixa baixa menstrual. La llei francesa no en diu res, per tant, és iniciativa de cadascun dels centres posar-la o no en marxa. Hem anat al sud-est de París a veure com s'aplica. Corresponsal Isabel Galí.
Bon dia. L'Andrea Gaucher, representant dels estudiants a la Universitat París-Escreteuil, va rebre el curs passat diverses peticions per aplicar baixes menstruals, com ja passava en alguns centres de França.
Ens hi vam posar a treballar quan vam veure que una de cada dues dones té dismenorrea, o sigui, regles doloroses. I ens vam dir que el nostre públic, molt femení a l'OPEC, el 65% som dones, havíem de prendre'ns-ho seriosament i reaccionar.
Amb 43.000 estudiants, des del rectorat van fer càlculs i van considerar el tema urgent. Aquesta tardor les baixes ja s'apliquen amb un balanç positiu, assegura la vicerectora de la vida estudiantil, Anne de Rougy.
No hem tingut gaires queixes, res de negatiu o molt poc, i sabem que algunes estudiants ja n'han demanat, però encara no és massiu. I això allunya les pors que hi hagi una onada d'absències per la baixa menstrual.
Una de les que n'ha demanat és l'Aïmen Lamar Sherif, que el curs passat va perdre més de 20 dies de classe per culpa del mal de regla.
Això ens alleuja moltíssim, tenim molt menys estrès perquè els professors estan al corrent de per què no hi som i això ens permet continuar aprenent.
L'únic que li han hagut de fer és anar al metge perquè li faci un seguiment i des del setembre ja s'ha demanat 10 dies de baixa.
Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Els solistes de la Franz Schubert Filharmonia, sota la direcció del reputat violinista Vlad Stankuleasa, prenen protagonisme en un concert excepcional el 19 de gener al Palau de la Música Catalana, interpretant l'octet de Mendelssohn i la brillant serenata per cordes de Tchaikovsky.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus easy en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
Gato Negro és un taller artesà que fa 150 anys que fabrica cordes de guitarra. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i reconeixement per al teu negoci.
Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. La multinacional ICL preveu invertir amb un soci xinès 285 milions d'euros al Bages per construir allà la primera fàbrica de càtodes de Catalunya. Càtodes són un dels components essencials per fer bateries elèctriques. La planta es vol construir aprofitant les instal·lacions de l'antiga mina de potassa de Sallent, tancada ara fa 5 anys. Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
Hola, bon dia. Tant el govern com el territori ho veuen com una oportunitat. Miquel Samper, conseller d'Empresa.
És molt important, això aporta llocs de treball i sobretot el que vull destacar és que són de qualitat, perquè és perquè es puguin construir aquests càtodes per les bateries i les bateries comencen a ser un element indispensable.
L'executiu considera el projecte estratègic i això pot agilitzar els tràmits. També ha celebrat l'inversió el president del Consell Comarcal, Eloi Hernández.
Un pas endavant també per la reindustrialització, la creació de llocs de treball del Bages i que es segueixi convertint en un pol d'atracció per a aquesta nova indústria verda i sostenible.
Àngel Quadres, professor de la UPC, ha explicat aquesta emissora la importància de tenir una planta així.
Amb la transició energètica els propers anys necessitem molta electricitat i la manera més pràctica d'emmagatzemar energia són les bateries. Si no les podem a Catalunya, vindran de fora i les necessitem.
La Xina és qui té el control ara mateix dels materials, la producció i els coneixements. Si la planta de Sallent tira endavant, Catalunya es podrà convertir en tota una referència a Europa en la fabricació d'aquests components de bateries per a cotxes elèctrics i dispositius electrònics.
Doncs precisament la Xina, el segon país més poblat de tot el món després de l'Índia, ha perdut 1 milió d'habitants aquest últim any. La seva economia s'ha alentit respecte al període d'eufòria de fa uns anys, però tot i així, el PIB ha pujat un 5%, molt per sobre de la mitjana europea, per exemple. Amb aquesta radiografia, afronta l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. El creixement del 5% del PIB xinès aquest 2024 és inferior al de l'any passat, però s'ajusta a l'objectiu que s'havia marcat el govern, com passa cada any. Es qüestiona que estigui cuinat, però en qualsevol cas a l'increment hi han hagut de contribuir inevitablement als estímuls aplicats intensament els últims mesos. Préstecs més barats, despesa pública, subsidis a la renovació d'electrodomèstics, tot plegat per mantenir estable la segona economia mundial tocada per la crisi immobiliària i la falta de confiança dels consumidors. Ara que la població marxa massivament als seus pobles d'origen per l'any nou xinès i fa balanç, en parlo amb en Xu, tècnic de càmeres de precisió, que arrossega la maleta a l'estació de Pequín.
L'economia està efectivament una mica pitjor que en anys anteriors. L'entorn en general no és gaire bo. El 2025 espero que el mercat vagi una mica millor, de manera que la gent tingui més diners.
També a punt de marxar, Lai Xinyu, que és estudiant, detecta l'alentiment econòmic a casa seva.
La meva mare, per exemple, és metgessa i al seu hospital hi ha menys pacients i, per tant, menys plusos.
Que el 2025 sigui l'any de la recuperació del dinamisme xinès dependrà en bona mesura de què faci Donald Trump, que ha anunciat aranzels de fins al 60%. Per protegir-se de manera preventiva de l'arribada de Trump i per quadrar el 5%, Pequín ha accelerat aquests últims mesos les exportacions.
De tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes acusats d'una violació en grup a una dona d'uns 20 anys en un pis del carrer Numància, al barri de les Corts de Barcelona, Manel Laborda.
Els detinguts tenen entre 18 i 22 anys i ara són en dependències policials pendents de passar a disposició judicial. El periòdico, que ha avançat la notícia, explica que la dona hauria presentat la denúncia ahir al matí i que va explicar que havia pujat al pis de manera voluntària acompanyant un dels detinguts. Poc després, segons aquest relat, tots 3 la van abordar i la van agredir sexualment.
L'aeroport de Lleida-Alguaire torna a acollir vols d'esquiadors des d'avui, justament el dia en què es compleixen 15 anys de la seva inauguració. Concebut inicialment per l'aviació comercial, amb el temps les companyies han deixat d'apostar-hi, però l'aeroport s'ha sabut reconvertir i consolidar en l'àmbit industrial i aeroespacial. Lleida, per Joan Álvarez.
L'aeroport recupera avui els vols xàrters d'esquiadors després de 2 anys sense tenir-ne, en aquest cas procedents de Polònia i per anar a esquiar a Andorra. Aquesta va ser una de les activitats principals de la infraestructura després que les companyies que hi van operar inicialment, com Vueling o Ryanair, deixessin de fer-ho. Ara, el de Lleida s'ha convertit en un aeroport molt atractiu per al sector de la formació de pilots i mecànics, per estacionar i desballestar avions i com a laboratori de proves per l'aviació i la indústria aeroespacial. Tot plegat fa de l'aeroport lleidatà una infraestructura necessària i imprescindible ara mateix a Catalunya. Així ho considera el seu director, Antoni Serra.
Hem vist que és un aeroport que, ostres, si no l'haguéssim tingut, ens haguéssim perdut molta tecnologia i moltes proves de futur per Catalunya. Vull dir que no sé si s'hagués pogut arribar a fer un aeroport com aquests, però ara realment és molt necessari per lo que és el desenvolupament tecnològic de futur.
A més, Aeroports de Catalunya està construint una nova residència per allotjar 150 pilots al mateix recinte aeroportuari que es preveu que estigui enllestit al juliol. L'aeroport lleidatà va ser el primer construït per la Generalitat i va costar uns 100 milions d'euros.
I d'un aniversari a un altre. L'estació d'esquí Vallter 2000 al Ripollès commemora avui els seus 50 anys amb un projecte per reformular l'estació. Desapareixeran els aparcaments, només s'hi podrà pujar en telecabina. Anem cap allà, on tenim una unitat mòbil amb el Josep Plazas i la Laia Claret. Laia, quan ho volen començar a fer i quants diners costarà?
Doncs mira, hola, Òscar, bon dia. La intenció és començar a treballar en el planejament urbanístic el mes de febrer. I la voluntat és aquesta, que no arribin cotxes fins aquí, fins a pistes. Per tant, a uns 3 quilòmetres de 7 cases hi haurà un telecabina que sortirà fins aquí dalt. A peu d'aquest telecabina hi haurà un aparcament i un altre serà a 7 cases al poble, d'on hi sortirà una llançadora fins a l'aparcament del telecabina. Tot amb l'objectiu que detalla Sílvia Panec, la consellera de Territori.
El que avui hem anunciat és aquest projecte que fonamentalment és fer una infraestructura recuperant l'entorn i recuperant el parc.
A més, Paneque posa xifres al projecte.
Són 40 milions d'euros d'inversió en la seva globalitat.
El telecabina passarà per zones protegides, però Paneque remarca que no preveu que hi hagi gran oposició perquè s'està treballant, diu, conjuntament amb tot el territori. Una de les voluntats és que, més enllà de l'esquí, Vallter també es potenciï com una estació de muntanya.
L'Audiència de Barcelona ha absolt de diversos delictes de prevaricació l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, arran de la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil sense llicència. Albiol ha assegurat que, amb la sentència, es tanca un calvari que s'ha allargat durant 5 anys. Badalona, David Àngela.
Aquest procés, segons García Albiol, ha sigut un muntatge i una gran mentida que perseguia una peça de caça major. Albiol apunta a alts càrrecs del govern de Pedro Sánchez.
He tingut molt clar que aquesta instrucció era un muntatge i una gran mentida. Jo tinc molt clar quin era el veritable motiu, especialment quan la vicepresidenta del govern d'Espanya, María Jesús Montero, sabia el contingut de l'escrit abans que jo mateix.
García Albiol ha volgut destacar que la sentència diu explícitament que no hi ha cap prova ni indici per poder acusar l'alcalde de Badalona de prevaricació. La sentència de l'Audiència de Barcelona també absol els altres tres encausats.
Sí que li puc garantir que no hi havia cap golfo. Podria haver sigut algú una mica més o menys diligent, però ja no hi havia cap golfo perquè estigués sentat al banquillo de l'Audiència Provincial en l'àmbit penal.
García Albiol també ha assegurat que més endavant farà una valoració en més profunditat d'aquesta sentència i també que es farà una valoració, en aquest cas econòmica, del que ha suposat aquest procés de 5 anys per la Caixa Municipal.
En punt 2:45 de la tarda, el Vaticà ha intervingut la cúpula de la congregació de l'Institut del Verb Encarnat i la seva branca femenina per denúncies de males praxis en la captació de noves vocacions. L'IVE és una congregació ultraconservadora fundada a l'Argentina per un home condemnat per abusos sexuals que va morir fa uns anys. Aquest grup és present a Europa i també té seus a Catalunya. En concret, hi ha comunitats a Manresa, a Vic i a Girona. TV3 ha pogut parlar amb diversos testimonis, com per exemple una dona que va aconseguir fugir d'aquesta congregació, Marriera.
Es tracta de la Valèria, va entrar a la comunitat amb només 18 anys després de participar en uns exercicis espirituals amb unes amigues de la parròquia i li ha costat 20 anys poder-ne sortir, com explica TV3.
Yo pedí salir y la respuesta siempre la misma. O sea, tú dijiste que sí una vez, no puedes volver atrás. ¿Cómo dirás ahora no a Dios? Claro, es una infidelidad muy grande, Lu.
El cas de l'Ariadna és diferent. Va viatjar dels Estats Units fins a Manresa després que, per sorpresa, rebés una ubicació de la seva germana que la situava a la parròquia de la Mercè de la capital del Bages. Tot i això, no va aconseguir treure-la de la congregació.
Toqué la puerta, salió un señor y me dijo no sabemos nada. Y volví a tocar la puerta otra vez. En eso viene bajando las escaleras el cura y detrás viene mi hermana. Él se pone para atrás con las manos en cruz para no dejarla salir. Cuando le digo vámonos, el cura me agarra por los dos brazos y me lanza por el piso.
De moment, el Vaticà ha tancat el noviciat de l'IBE, que té a Itàlia durant un període de 3 anys, però si continuen desobeint i idolatrant el fundador, la congregació s'enfronta a l'expulsió de l'Església.
La pel·lícula El 47, a banda de l'èxit cinematogràfic que ha tingut i que aquest cap de setmana encara es pot veure més reconegut als Premis Gaudí, ha visibilitzat també la realitat de Torrebaró, un barri desconegut i amb molts dèficits que ara comença a treure rèdit d'aquest fenomen de la pel·lícula, Montse Poblet.
Torrebaró ja té connexió amb el transport públic, batalla guanyada per Manolo Vital, el protagonista del 47, però no falten reivindicacions. Calen voreres, millores a l'asfaltat dels carrers o el soterrament de la instal·lació elèctrica. José Manuel Romero, vocal de l'Associació de Veïns, ens assegura que la visibilitat que els ha donat la pel·lícula ha estat clau per desencallar negociacions que feia anys que arrossegaven.
Sí que lo ha dado más fuerza, más echar para adelante. Y era el momento de pedir cosas, porque esto de la luz parecía que no se iba a conseguir. De momento se ha conseguido.
Però no tothom està igual de satisfet. He parlat amb força veïns que es confessen decebuts perquè s'esperaven que amb el 47 la vida a Torrebaró fes un tomb radical i no ha estat així.
¿Qué ha terminado el 47? Y es vergonzoso porque aquí no se ha hablado más, ni ha subido nadie más, ni han arreglado las calles, ni han arreglado nada.
La pel·lícula ha despertat la curiositat d'alguns, però estem lluny de parlar d'un fenomen de masses. Les tres rutes guiades que organitza l'Arxiu Històric de Nou Barris s'han omplert i s'ha quedat gent fora, però són pocs els barcelonins que hi pugen pel seu compte.
I la gran fira de l'oli verge extra de Catalunya ja està en marxa a les Borges Blanques, a les Garrigues, amb la participació de 37 productors d'arreu del país. En general, els visitants hi trobaran les garrafes més barates, tot i que la collita d'enguany ha tornat a ser molt baixa per culpa de la sequera. Estela Bussoms, quins són els números d'aquesta fira?
Doncs mira, per qui li pugui interessar, els preus han baixat de mitjana entre un 10 i un 15%. Estem parlant que una garrafa de 5 litres l'any passat es venia a uns 50 euros i aquest any la trobem entre 38 i 45. I la raó ens l'explicava Jordi Sanauja, de la cooperativa d'Arbeca.
L'any passat estava, diguéssim, uns preus desorbitats. Aquest any ens anem regularitzant i el que hem de fer és ajustar-nos al preu del mercat. Però, en qualsevol cas, el que ens marca la tendència és el preu, bàsicament, de l'oli d'Andalusia, que n'hi ha molt.
Una baixada de preus que pot animar les vendes. De moment, això és el que ens deien alguns dels primers visitants.
No són tan cars com l'any passat, tot i que són cars, eh? Però val la pena, val la pena gastar-se en un oli bo.
No s'ha ajustat tant com us pensàvem, però bueno. A veure, sí, jo crec que el pagès té que tindre com a mínim un rendiment del producte que fa.
Els preus s'abarateixen, però en el cas de les Garrigues la producció s'ha quedat a menys de la meitat que un any normal per la sequera. Això perjudica sobretot l'exportació perquè no hi ha prou oli per abastir nous mercats.
Passant 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que tracta els temes que interessen als catalans i les catalanes.
En Carles va aprendre militarment a defecar en 10 segons.
Sí. Amb uns col·laboradors que es troben com a casa.
M'heu fotut a la porta el cop de patada.
Amb... No, i tu no ho saps, m'estic fixant en tot el que estàs tocant i després ho desinfectarem.
I que respecten l'audiència.
D'on truques, Neus? D'acord, doncs guarda't el telèfon i no ens tornis a trucar mai més.
Un programa que no és aliè a situacions imprevistes.
Temo per la meva vida quan es torno conduint.
I amb una presentadora polifacètica.
Nascut entre Blanes i cada...
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carà.
Carquinyoli.
De dilluns a divendres de 4 a 7. Catalunya migdia.
El centre Fotonostrum, a Barcelona, homenatja la reconeguda model i fotògrafa de guerra nord-americana Lee Miller amb una gran exposició de més de 120 imatges. La mostra, que avui obre al públic, coincidirà el mes de març amb l'estrena als cinemes d'un biopic sobre aquesta autora, protagonitzat per Kate Winslet. Montse Mas.
Sí, tret d'algunes imatges de moda, la major part de la mostra se centra en l'experiència de Miller com a fotoperiodista durant la Segona Guerra Mundial. Una etapa que va viure apassionadament, segons el seu fill Anthony Penrose, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Va viure apassionadament i plenament aquell període. Era com si estigués feta per viure aquell moment. Pensem que va ser probablement la primera, potser fins i tot l'única dona fotògrafa de guerra a Europa durant la Segona Guerra Mundial. N'hi havia d'altres, però no es van embrutar tant les botes com ella.
Moltes de les imatges que ara s'exposen a Fotonostrum apareixen recreades a la pel·lícula Lee, protagonitzada per una Kate Winslet en estat de gràcia, segons Penrose.
L'he vista 19 vegades fins ara i m'encanta. Penso que la Kate ha fet un retrat increïble de la meva mare. Les vegades que l'he vista, sobretot al principi, m'he sentit desconcertat perquè pensava, realment la meva mare ha tornat a la vida.
El film arribarà als nostres cinemes el 7 de març.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta Els contrabandistes de llibres de Daraya, una obra basada en fets reals sobre una biblioteca secreta a la ciutat de Daraya, en plena guerra de Síria, Marta Vives.
Sí, l'any 2015 la periodista Delphine Minoui va descobrir a la pàgina de Facebook Humans of Syria la fotografia d'una biblioteca secreta al cor de la ciutat de Daraya, en plena guerra de Síria. Estava feta de llibres recollits per part d'un grup de joves rebels als carrers després de cada bombardeig. El fet la va colpir de tal manera que va decidir investigar sobre aquella història que ara el TNC es converteix en una obra teatral. Mercè Managuerra, de Dau al Sec, n'és la productora.
Sí, aquests que van fundar la biblioteca no eren nois joves que els agradava llegir, no els agradava llegir, perquè només havien llegit llibres del règim. Per tant, ells van començar això com una intuïció, com un acte d'obrir-se una porta.
Dirigida per Ivan Beltran, està interpretada per tres actors àrabs, Ilyis El-Houhani, Marwan Sabri i Jorge Yamam Serrano, i la periodista Laura Rossell, que hi debuta com a actriu.
És explicar el que va viure la Delfín, el que van viure ells, sobretot, i aquest missatge que crec que és molt bonic de com els llibres no ens salven de les bombes, no ens salven de la guerra, però ens ajuden a sobreviure i ens ajuden a creure en la humanitat, no?
S'estrenarà a la sala Tallers el 23 de gener i es podrà veure fins al 9 de febrer.
I avui és divendres i estrenes de cinema i en destaca una, la pel·lícula protagonitzada per Nicole Kidman. We need to have a conversation. Kidman torna a la pantalla gran com a protagonista absoluta de Baby Girl, Marc Garriga.
És un thriller torrit i pervers sobre una alta executiva que s'encapritxa d'un becari. Tots dos inicien una perillosa i addictiva relació que capgira els seus rols i posa en risc tot el món d'ella. És una pel·lícula sobre el desig i l'amor propi, amb una Nicole Kidman valenta i alliberada, amb Antonio Banderas com el seu marit en la ficció. D'altra banda, arriba als cinemes la revisió de L'home llop del director australià Lee Whannell. Fa uns anys va fer el mateix amb L'home invisible, amb un thriller psicològic molt reeixit, però aquest cop el resultat és força més fluix. Hombre Lobo és, de fet, una pel·lícula de terror força previsible, llastrada per la manca de mitjans.
I també s'estrena l'última pel·lícula d'un director iranià perseguit al seu país. És La semilla de la higuera sagrada.
Un film compromès de l'exiliat Mohamed Rasulov, que es va endur el Premi Especial del Jurat a Canes amb aquesta crítica oberta al règim del seu país. La història se centra en un home que perd la seva pistola, un fet que li pot comportar dures conseqüències pel càrrec que ocupa i que comença a sospitar de la seva dona i les seves filles. Per tant, funciona a la perfecció com a metàfora del tracte que reben a l'Iran les dones, a qui ell aquí els permet parlar, posicionar-se i defensar-se. Completen les estrenes la cinta d'animació espanyola antibalicista Norbert, la faula política francesa El juicio del perro i el drama líric italià Gloria.
Dani de la Orden prepara una nova sitcom pel 3CAT, La casa nostra. És un projecte encara molt inicial que es fa a iniciativa del mateix director de la reconeguda Casa en Flames, Valeria Obereda.
Dani de la Orden es defineix com a fan de les comèdies de situació i en declaracions a Catalunya Ràdio considera que ja és hora que al 3CAT n'hi hagi una de nova.
Com ja m'havia vist 30.000 vegades totes les altres i me la sé de memòria, dic, és que necessito una més. I com no n'hi havien, doncs vaig dir, ja que vosaltres no la voleu fer, tant crims, tant la travessa, tant les notícies, l'APM, tot això sí, però la sitcom no. Pues això me la fa a mi, ja me la faig jo.
Reconeix, però, que poca cosa hi ha fet encara.
Què passa amb un pis de l'Eixample, que és convivència entre pares i fills, però més enllà d'això, no tenim els guions encara.
La trama la treballa amb el mateix guionista de Casa en Flames, Eduard Sola.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el partit d'aquesta nit de l'Espanyol i la prèvia de Hansi Flick.
Sabrem què pensa el tècnic del Barça sobre la situació d'Ansu, situació complicada, i també de qui ha de ser titular a la porteria.
EAE Business School patrocina aquest espai.
De seguida sentirem aquesta roda de premsa de Hansi Flick, aquesta prèvia del Barça-Getafe que juga demà, però abans de parlar del Barça, avui té partit l'Espanyol. És el partit que obre la jornada de Lliga, rep el Valladolid a les 9 i és un partit molt important per als blanquiblaus perquè el Valladolid és penúltim i l'Espanyol avantpenúltim. Per tant, lluita directa per la salvació. Sergi Andreu, com afronta l'equip aquest partit?
Doncs en bon estat d'ànim i sabent, sent molt conscients que se la juguen, els futbolistes i Manolo González. Queda molta lliga, però davant d'un calendari que fa pujada el partit d'avui, davant d'un rival directe, a casa, el Valladolid, penúltim, a un punt menys que l'Espanyol. És una oportunitat d'or que no es pot desaprofitar. El més semblant a una final fins ara, vaja. Manolo podrà fer jugar, si ho vol, el nou fitxatge, el davanter andalús de 22 anys, Roberto Fernández, que ja està inscrit a la Lliga des d'aquest matí. El tècnic blanquiblau considera que és important gestionar l'ansietat dels jugadors que l'equip ha mostrat en alguns trams en els últims partits. Si són capaços de fer-ho, es podrà controlar el partit, que serà el primer pas per guanyar.
Per un equip com nosaltres, estar ordenat és fonamental. No tenim el luxe de poder dir, mira, ens descol·loquem una mica, deixem tres jugadors enganxats a davant i que quan la robem podem atacar. No es podem permetre això. Hem d'estar molt ordenats als 11, que els 11 respectin el pla de partit, i sense això és molt complicat que nosaltres tenim els partits endavant. Llavors, si això ho fem, estem molt més a prop de guanyar, com s'ha demostrat quan l'equip ho ha fet bé.
A la convocatòria hi ha tres novetats. Entren Roberto Fernández, el nou fitxatge, també Carlos Romero i Aguado, cauen Cardona, que és a punt de deixar el club, i Justin Smith. Malgrat els números de l'Espanyol, és a dir, una victòria en els últims 3 mesos i 5 partits consecutius sense guanyar, s'espera avui un gran ambient a Cornellà al Prat per donar suport a l'equip.
I aquest partit, aquest Espanyol-Valladolid, el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de 3:15. L'Espanyol juga avui i el Barça ho fa demà al camp del Getafe. I fa poca estona que ha parlat el tècnic de tots els temes que ha tractat. Ramon Salmurri, ens quedem sobretot amunt, amb la situació o com ha tractat i com ha parlat de la situació d'Ansu Fati.
Més clar que mai. Flick no està mai gaire còmode a l'hora de tractar públicament temes individuals i dels jugadors. Però avui, quan se li ha preguntat per la situació d'Ansu respecte al mercat d'hivern, recordem que porta 3 partits fora la convocatòria, jo crec que ha estat més clar que mai.
For me it's always very important that I be honest.
Per mi sempre és molt important ser honest amb els jugadors i jo he estat totalment honest amb Ansu. Per suposat, és la seva decisió. Hem parlat de diverses opcions i és la seva decisió com vol fer-ho.
The possibilities and it's his decision how he wants to do it.
I a més, Laia, ha afegit Hansi Flick que si finalment Ansu decidia quedar-se era un futbolista del club, diguem-ne, de la Masia, format a casa i que, per tant, l'havien d'ajudar i fer-li costat. De tot això, torna Andreas Christensen, vaja, tornarà, avui el Barça ha fet comunicat anunciant la seva alta mèdica, ja fa dies que entrena amb la resta de companys i Flick ha donat per fet que demà serà a la llista de convocats. Tenim interrogant el tema de la porteria, saber qui serà el porter, si Stensna o Iñaki Peña. No ho ha volgut desvetllar Hansi Flick i a tot això sí que ha posat l'accent en el rival, el Getafe, el segon equip menys golejat del campionat de Lliga. El Barça encadena 4 temporades sense marcar a Getafe i per tot això Flick avui ha subratllat la importància de saber atacar bé, segurament perquè, entre altres qüestions, no dubta del rendiment defensiu de l'equip, tot i la baixa d'Íñigo Martínez, perquè compta amb un recuperat i revifat Ronald Araujo.
Yes, 1.5 year more contract and
ell encara té un any i mig més de contracte. Espero de debò, no només per mi, per l'equip, pel club, que ell firmi un nou contracte quan acabi el que té ara. El veus als entrenaments i ho notes. Quan el tenim a la gespa és diferent. És un dels millors defenses. N'estic totalment segur. Té un gran potencial i encara pot jugar millor.
He can play much better.
Doncs tot això al voltant del partit que s'ha de jugar demà a la nit a Getafe, aquest Getafe-Barça, però tenim també novetats de l'abonament de Montjuïc, sobretot interessant per tots aquells socis que tinguin aquest abonament, Salmo.
Sí, perquè el club ha anunciat a través d'un comunicat que amplia l'extensió del passi a l'Estadi Olímpic de Montjuïc fins al 23 d'abril. Això inclou els partits de Lliga del primer equip masculí i compta, afegeix, la fase de creuaments de la Champions League i la Copa.
Doncs bé, doncs, per tant, de moment es manté, ja fa efectiva aquesta pròrroga al Barça que va demanar l'Ajuntament per jugar fins al 30 d'abril a Montjuïc. L'interrogant ara l'obrim amb el mes de maig. De moment, el Barça, fins a l'abril, jugarà a l'Estadi Lluís Companys. Al maig, ja ho veurem. I la polèmica del dia la trobem, però, al partit d'ahir de Copa entre el Madrid i el Celta.
Un balón peligrosísimo. Atención al Celta ahí. Intenta llegar Rooney. Y el árbitro va a indicar... Nada. Que siga el juego.
Sí, porque yo creo que ha sido falta...
Doncs sí, que segueixi. El joc va seguir, no van xiular penal i el Madrid va acabar guanyant el Celta, Marcos García.
Un penal molt clar, aquest de Lunin sobre Zetberg, amb empat a 0 al marcador. En una jugada posterior, gol d'Mbappé, 1-0. Ni l'àrbitre Munuera Montero ni el VAR Hernández van intervenir, tot i la claredat de la jugada del penal en contra del Madrid. Tampoc no es van assenyalar unes mans d'Antonio Rüdiger a l'àrea de penal del Madrid a la pròrroga, amb empat a 2 al marcador per un suposat fora de joc que no ho era. El Madrid va acabar guanyant en 120 minuts, un partit que se li havia complicat molt i que encara se li podria haver complicat força més si no és pels errors de l'àrbitre, sobretot el del primer penal no assenyalat de Lunin. Ancelotti va dir que no estava segur de com havia estat la jugada. L'entrenador del Celta, en canvi, Claudio Giraldez, va optar per resignar-se.
Es una decisió, evidentemente, porque es pasar del 0-1 al 1-0. A partir de ahí, pues nada, decisión del árbitro y del VAR. Y nada, respetarlo. El otro día hablé de los árbitros, dije que no iba a intentar no volver a hacerlo y lo voy a intentar.
A banda del Madrid, ahir també es van classificar per als quarts de final de la Copa del Rei la Reial Societat, que va eliminar el Rayo a casa, i l'Osasuna, que va donar la sorpresa i va eliminar l'Atlètic a Sant Mamés. El sorteig dels quarts de la Copa, que també es jugarà a partit únic dilluns i amb el Barça.
I tornant a la Lliga, el Girona juga demà, rep el Sevilla. De fet, aquest Girona-Sevilla serà el primer partit de dissabte perquè jugarà al migdia, i Mitchell, el tècnic, espera encadenar la tercera victòria consecutiva a la Lliga. Eduard Solà.
Sí, cosa que de moment no ha pogut aconseguir. Ara n'ha encadenat dues contra el Valladolid i l'Alavés. Ja ha fet sèries de dos partits consecutius guanyant, però mai de tres. I sempre ha guanyat havent tingut una setmana neta. Aquesta és l'última, sense partit entre setmana, abans d'afrontar un final de gener molt dur amb la tornada de les dues últimes jornades de la Lliga de Campions.
Ara hem tingut un moment per descansar i per preparar-nos millor, i espero que aquest mes de gener l'equip estarà bé en totes les competicions. Estic convençut que farem les coses bé i he de preparar l'equip mentalment després de cada partit. Per mi és el més important i és la meva feina que he de fer en aquest mes de gener per no tenir els baixos en les dues competicions.
Miovski es baixa per lesió i Ángel Herrera per sanció, i Miguel està gairebé descartat pel problema al turmell. El rival, el Sevilla, només ha guanyat un dels últims 5 partits de Lliga i té 3 punts menys a la classificació.
I a la Lliga Femenina, avui comença l'última jornada de la primera volta. Demà juguen el Barça-Sant Mamés contra l'Atlètic Club i el Llevant Badalona, que rep l'Atlètic de Madrid. Montserrat Raya.
Les badalonines volen revertir una ratxa de 8 partits sense guanyar, però al davant hi tenen un dels equips més en forma de la Lliga. El Llevant Badalona és desè, mentre l'Atlètic tercer és en llocs de Champions. Justament els dos equips es van trobar fa 2 setmanes a la Copa. Sentim la migcampista de l'equip badaloní, Benini.
Sabemos que es un partido difícil, estamos jugando contra uno de los mejores equipos de la liga, pero bueno, tenemos nosotras nuestro juego, nuestra identidad, vamos a tratar de sacarlo adelante y con muchas ganas, obviamente.
Demà a les 12, Llevant Badalona Atlètic de Madrid. També demà, però més tard, a 16:15 de la tarda, el Barça, líder invicte, jugarà contra l'Atlètic Club quart i ho farà Sant Mamés, un camp amb capacitat per a 53.000 espectadors. El Club Basc va ser dels pioners a fer jugar l'equip femení al seu camp gran. El primer cop va ser fa 22 anys. Les Lleones també jugaran a Sant Mamés el duel basc contra la Reial Societat el 16 de febrer i el 2 de març contra el Reial Madrid. I l'últim català a jugar a la Lliga F és l'Espanyol, que ho farà diumenge al migdia al camp de la Reial Societat, un partit que es pot veure per TV3. Per cert, aquest migdia s'han sortejat els quarts de final de la Copa de la Reina de Futbol i el Barça jugarà al camp del Madrid Club de Futbol a partit únic. Serà entre l'11 i el 13 de febrer.
Sí, de fet acaba de sortir ara mateix l'horari, Montse, es confirma, es juga dimecres 12 de febrer a les 7 del vespre. Ara farem una pausa i després...
Després d'un any del 24 que veníem, que ens va sortir un Dakar molt dolent i de patir molts sentits, ostres, arribar aquí...
El Dakar 2025 ja és història.
Catalunya migdia. Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si a la llista de nous propòsits per aquest any hi tens l'estalvi, comença per estalviar-te l'IVA al Corte Inglés.
Només fins diumenge estalvia't l'IVA en tota l'electrònica, electrodomèstics i en molt més. Televisors, mòbils, ordinadors...
Neveres, electrònica esportiva, mobles de cuina i bany...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Estalvia't l'IVA a la botiga, a la web i també a la nova app del Corte Inglés. Si no la tens, descarrega-te-la.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada... L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs el que us dèiem, el Dakar ha acabat al desert del sud de l'Aràbia i els principals guanyadors són el campió de cotxes, el saudita Al Raiji, el campió de motos, l'australià Daniel Sanders, i entre els catalans destaca el jove Edgar Canet, que guanya la categoria Rally 2, Damià Aguilar.
Avui fa 4 anys que Canet va tenir un greu accident de motocross que va fer tema a la família que no tornaria a caminar. 4 anys després acaba el seu primer Dakar com a debutant amb 19 anys, guanyant Rally 2 i 8è a la General Absoluta.
Faltava doncs passar la línia de meta, que és una cosa que fins que no la passes no està fet, i la veritat és que molt content. No? Quan he vist la línia de meta i ja he vist que la passava, la veritat és que no m'ho podia creure i que s'hagi fet realitat un somni.
Canet encara no té assegurat fer la temporada 2025 de Raids. En la General Absoluta, el podi és de Daniel Sanders, Tosha Sharaina i Adrian Van Beveren. Als cotxes, el milionari saudita Yazid Al Raji, amb Toyota, és el primer pilot de cotxes local que guanya la prova en tota la seva història, seguit pel sud-africà Henk Lategan i pel suec Matías Ekström. El millor català és el copilot Dani Oliveres, setè de la General amb l'argentí Jacopini. Si agafem la classificació pels pilots, el millor és Pau Navarro, 18è.
Ha sigut de menys a més, una mica per circumstàncies que estaven fora del nostre abast, i en la situació en la que ens vam trobar al començament, doncs l'únic que ens faltava era apretar i recuperar. Contents d'almenys haver arribat en aquest Dakar, que ha sigut bastant durillo.
Pau Navarro ha acabat el podi com a tercer de la categoria Challenger i el cuiner Nando Jubany ha acabat el podi com a segon de la categoria 4x2 i 25è de la General de Cotxes. Isidre Esteve acaba entre els 30 primers. Els clàssics Carles Santaolalla i Jan Rosa guanyen la prova.
I a l'Eurolliga, el Barça, que vol seguir amb aquest bon moment que està mostrant l'equip després de sumar 3 victòries consecutives entre la Lliga ACB i la competició europea. I avui el rival, Ernest Macià, és l'Efes Tur.
Sí, és un rival directe fins fa 2 jornades. Ara el Barça, amb aquestes 3 victòries, diguem-ne que s'ha desenganxat una mica dels turcs, que no obstant buscaran tornar a atrapar el Barça. Ahir, a més, es van donar 2 marcadors que li van molt bé a l'equip de Joan Peñarroya. Va perdre el Madrid i el Milà, els 2 a casa, i sense haver de jugar, el percentatge fa que el Barça estigui més amunt en zona de play-off. Per tant, feia 8 jornades que no hi era, torna en zona de play-off, però, evidentment, necessita guanyar per refrendar aquesta posició. Escoltarem a un dels artífexs d'aquesta reacció del Barça aquestes 2 últimes setmanes, 3 victòries seguides, Ximés i Meto, des que ell ha tornat al Barça a jugar millor, i certs canvis també en la gestió del vestidor de Joan Peñarroya.
El sentit... Todos los equipos en Euroliga es muy peligroso y FS también, y no segunda vez, y es muy importante para ganar.
Un rival difícil, amb jugadors amb molta de talent, amb jugadors que han guanyat diverses Eurolligues i que comença una història diferent, i no podem pensar en el partit anterior, sinó focalitzar molt en aturar i en fer el nostre lloc davant d'un rival com Efes.
Recordem que d'aquí a 48 hores el Barça s'hi juga a la Copa, contra el Bilbao. Aquest és el segon partit, és important, però és que el de diumenge encara més.
I com cada divendres, des de la redacció d'Esports us fem una recomanació pel cap de setmana, i la d'avui la fa el Marcos García i està relacionada amb el bàsquet.
Sí, ens heu acabat de posar en safata de plata l'Ernest. La jornada de l'ACB es tanca la primera volta i es decideixen els 8 equips que jugaran la Copa ACB al febrer a Gran Canària. El Joventut de Badalona ja té la classificació segellada, però aspira a acabar entre els 4 primers i ser, per tant, cap de sèrie. El Baxi Manresa i el Barça ho tenen molt bé, però ho han de confirmar. Baxi Manresa Penya, demà a les 6 de la tarda, al Nou Congost. Si el Manresa guanya, classificat per a la Copa. Si perd, encara tindria força opcions de classificar-se perquè té l'average molt favorable amb el Saragossa, però ja entraríem en diferència de punts i aquí caldria calcular. La penya necessita guanyar per mirar de ser cap de sèrie. I diumenge, a les 5 de la tarda, al Palau Barça-Bilbao. Si el Barça guanya, Copa assegurada. Si perd, hauria d'estar pendent del que faci el Saragossa a Granada, que juga diumenge al migdia. En cas de derrota aragonesa, el Barça jugarà el partit ja classificat per a la Copa.
I seguim parlant de bàsquet, a la competició europea femenina, bones notícies, perquè l'Uni Girona va fer allò que semblava molt difícil, capgirar l'eliminatòria contra el Pecs hongarès, Xavi Soler.
Sí, remuntada espectacular i classificació pels quarts de final. El 88-65 d'ahir contra el Pecs passa com una altra nit màgica a Fontejau. Havien de remuntar 12 punts i en van sobrar més de 10. El rival dels quarts serà un os més dur d'arrossegar, a priori. El Lyon és l'equip femení del Villarban, l'equip de l'Eurolliga masculina, amb l'anada a Fontejau la setmana del 20 de febrer i la tornada una setmana més tard a França. Si no passa res estrany, L'equip gironí ja tindrà a la que ha de ser la seva pivot referència, la nord-americana Natasha Mack, que arribarà a Girona a final de mes, ja recuperada de la lesió que li va impedir començar la temporada amb l'Uni. Però per tot això falta molt. El primer per l'Uni serà el partit d'aquest dissabte a la pista del Ferrol a la Lliga. Curiosament, el Ferrol, un equip que jugarà també els quarts de final de l'Eurocup contra el Sàsser i a la mateixa part del quadre de l'Uni. Qui sap si aquest Uni Ferrol el veurem també a les semifinals de l'Eurocup.
I seguim amb bones notícies. Paula Badosa jugarà els vuitens de final de l'Open d'Austràlia. Ho ha aconseguit després de superar aquesta matinada la ucraïnesa Marta Kostyuk en dos sets, Montse.
En un partit amb un vent fortíssim que ha dificultat molt poder jugar, hi ha hagut un moment en què Badosa s'ha desesperat amb el seu entrenador Stefanos Tsitsipas, que també és la seva parella, quan li donava indicacions des de la grada per millorar el seu tennis. La begurenca li ha respost dient-li amb gestos que baixés ella a jugar amb aquell vent. Dues hores i mitja de partit que ha acabat amb aquest marcador 6-4, 4-6 i 6-4. I Marta Kostyuk, que s'ha mostrat exasperada fins a plorar quan veia que no podia superar Badosa. La tenista de Begur ha aconseguit avui controlar les emocions i creu que això serà clau de cara als vuitens de final.
Hoy que lo gestiono todo pues un poco mejor porque he estado muchas más veces ahí, entonces gane o pierda estoy más acostumbrada y no hacerlo tan grande de quiero ganar porque voy a estar en cuartos o quiero ganar porque semis y es más eso las tantas ganas de quererlo que y al final concentrarme en lo que tengo que hacer, hacerlo un poco más práctico y menos emocional.
Diumenge jugaran el que és la seva segona classificació per als vuitens de final de l'Open d'Austràlia. Allà Paula Badosa s'hi trobarà la sèrbia Olga Danilovic, número 55 del món, que avui ha eliminat la setena cap de sèrie, la nord-americana Jessica Pegula, per 7-6 i 6-1.
I els últims segons per tu, Marcos.
El Mundial d'Handbol, victòria de la selecció espanyola 31-22 contra Xile a la seva estrena en aquest Mundial. I avui una cita al Tot Costa, entrevista amb Diego, el millor jugador del món, abans del Cartagena-Barça de futbol sala de demà a la Supercopa d'Espanya.
Doncs això serà aquesta tarda, a partir de les 7 al Tot Costa. Nosaltres ho deixem aquí, seguim al Catalunya Migdia Pro amb aquesta segona hora i l'Òscar Fernández.